ja ho sabeu, que els dilluns ens toca iniciar la setmana. Aquesta setmana, una setmana curta del Fora de Context, perquè ja acabem temporada, però tot i així no volíem perdre el costum de fer doncs, el que fem habitualment. Els dilluns comencem sempre amb salut sexual i avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres els dos col·laboradors del programa, els psicòlegs i experts en aquest àmbit, Sílvia Palau, bona tarda.
Bona tarda.
I Enoc Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, si us sembla, recuperarem el tema que vam comentar amb l'Enoc dels fetichismes perquè vam demanar a l'audiència que ens enviés quins eren els seus fetiches. Sílvia, ves tu pensant perquè també et preguntaré quins són els més habituals que t'han arribat a tu a consultar. Què és el que passa? Que a l'audiència aquestes coses li fan molta vergonya. I per no donar la cara, doncs, no ens han enviat res. Però hem tingut la brillant idea de preguntar-li a ChatGPT que es faci passar per usuaris del programa i explicar-nos els seus fetichismes. Com penseu que serà aquest moment que estem a punt d'obrir?
Li demanem al ChatGPT.
Serà sorprenent? Serà divertit? Serà estrambòtic?
Bueno, si més no, al final un fetichisme ho ha de ser, no? Estrambòtic, divertit, seductor. Vull dir que caldria que fos tot una mica.
Doncs, si us sembla, anem amb el primer. Com te ve els mitjons, o les mitges, sense arrugues, com un adult funcional, i amb temps. I el millor que posa ChatGPT és el següent. Vull casar-me i tenir rentadora conjunta amb tu.
Tot una declaració de compromís, eh?
Totalment. I això tot... de tenir la rentadora ja és lo más, eh?
I tot per un fetitxe. Imagina't quina força que té. Sí.
Ara, dieu-me, seria viable un fetichisme d'aquest tipus?
Absolutament, perquè al final els fetichismes tenen una singularitat. Sí? Diguem-ne que adopten el gust i la forma de l'usuari o usuària.
Uh-huh. Aquí també ens posen mitjons o mitges.
Uh-huh. Uh-huh. Ara hem de saber si són bruts.
Esperem que no. També no, podria,
ho,
ser.
Podria ser.
Ho dic. Perquè com al final remata el fetichisme amb el tema de la rentadora, jo crec que aquí hi ha una pista.
Sí? El tema de les mitges, haurien de ser mitges en perfecte estat, recent comprades? Perquè la gent que ens estigui escoltant sabeu que les mitges no duren més d'un mes i mig. O menys.
O menys. Jo penso que no. Vull dir, al final depèn de cadascú. És el que dèiem abans, és una singularitat i hi ha segurament usuaris, per dir-ho així, que les voldran trencades, més malmeses, inclús amb un toc més sensual, eròtic, i d'altres que sí que potser ja els agrada el fet d'estrenar-les. Uh-huh. Pot ser.
I la textura també té una part important aquí.
Uh-huh. És una qüestió tàctil també, no? La licra...
La seda...
Anava a dir la llana, però potser ens queden unes mitges curioses.
Bueno, els colants, no?
Exacte.
Els típics colants d'hivern. Comodíssims, de fet.
Sí.
Anem a la següent. El meu cervell s'excita quan algú tanca un tàper sense lluitar-hi. Clic i ja està. Això no és logística, ens diu. És erotisme domèstic. El fet de que faci el clec, perquè molta gent s'hi baralla amb els tàpers per tancar-los.
Jo m'hi barallo. La veritat.
Jo també. Llavors, aquí, quina és l'explicació que li podríem donar amb aquest fetitxe?
Doncs potser estaria més vinculat a l'espai cuina, no? Sí. Hi ha persones que a l'entorn de la cuina, diguem-ne que han cuinat de tot.
Llavors, sí. Aquí no seria només el tàper, seria tot el que hi va darrere, no?
Sí.
O també un tema de perfecció. No? De com fer les coses a la primera i que siguin perfectes, no? A vegades hi ha gent que li excita quan les coses en surten bé la primera, mentre aquest punt, no?, d'orgasme, de ho he aconseguit, també pot estar relacionat.
Podria ser. Següent, els nassos grans. M'encanten. Si entres en un lloc amb un nas que podria detectar tempestes, jo t'hi detecto a tu.
Ara m'has fet recordar aquestes màscares venecianes,
sí?
Del Carnaval de Venècia, que porten aquest nas sobredimensionat. Sí? No sé, potser dius, va de disfressar tot l'any, però bueno.
Potser un tema de dimensions.
També.
Relacionar un nas gran, no?, amb genitals grans. Mm. Potser, no? Com una mena d'analogia.
Això és... O sigui, sempre que hi ha nassos grans hi ha genitals grans.
No, crec.
Val.
Clar. No conec cap estudi que hagi vinculat aquest fet, però...
Hi ha molt mite, sí, amb això, eh?
Sí, exacte, hi ha molt mite.
Igual que el de
les extremitats, exacte.
No?
Sí.
Està bé, no, no. A les extremitats també diuen que la part de, del braç, no? De l'avantbraç, també és una marca d'alguna
cosa. Com un indicador, cosa, no? No té tamany, surt molt més, no?
Hey. Mm. També per la mida del peu, eh? Per la talla del peu. Diuen que si et poses el peu a l'avantbraç és la mateixa mida.
Això llavors, ja no ho sé. Entenem que els jugadors de bàsquet...
Tenen un braç llarguíssim. Home, els tenen, ves? Una mica més i toquen a terra, no? Però, però a vegades passa. Sí,
però tornem al mateix, eh?
No hi ha cap estudi, no?
No hi ha cap estudi. I de fet, diguem-ne que hi ha gent que s'ha fet popular no precisament per l'alçada.
Mm-hmm. Exacte.
Veritat. Anem a la següent. Aquí per la gent que li agrada l'ortografia o que s'alerta quan les coses no estan ben escrites, eh? A mi m'exciten els accents. Ah, no, en aquest cas no. Ens parla de qualsevol accent que no sigui el de la pròpia persona, val? Si em parles amb un accent basc, canari o de Lleida, ja em comencen a caure les calces per inèrcia.
Bueno, a vegades, jo, aquí em ve el cap, no? Els pacients que em diuen la gent de Sud-amèrica, no? Que té aquest accent com més melós, més llatí, també, acostuma com a entrar més per l'orella, no? A ser més seductor. O italians, no?
Sí.
Jo arribo una mica per aquí.
I també l'accent francès.
Per què l'accent francès? Sí que és veritat que els italians i els sud-americans jo els havia sentit molt, però el francès, concretament...
Sí, sí. Inclús la poesia. Recordo d'una persona que li agradava que li llegissin poesia en francès.
Ostres.
Oh, no? Bueno, la veritat és que qualsevol accent que no sigui el nostre, com que potser moltes vegades no hi estem acostumats... No?
És més exòtic.
Exacte, és la manera que tenim, no?, de descobrir altres àmbits.
D'estimular, no?, potser.
El següent. Abans parlàvem de nassos, ara us parlem de mans. El meu fetitxe són les mans, però no qualsevol mà. Han de ser grans, amb venes marcades, netes i que es noti que saben tocar. Si veig unes mans així, m'activo automàticament. Tornem al tema de les dimensions, no?
Bueno, però mira, fixa't que aquí remarca el tema de les venes. Potser com a expressió de força. Sí, força, seguretat...
Virilitat.
Virilitat, sí. En canvi, si al revés podien ser doncs, unes mans amb dits llargs, femenines, o...
Bueno, és molt habitual aquest, eh?
Sí.
Sí? Les mans.
Sí.
Amb els nois ho he escoltat molt.
Mans i peus, vam comentar el dia que vas venir,
mans
no?
Mans i peus, sí.
Exacte. Unes mans polides, el que deia aquí, no? Una miqueta també, unes ungles pintades... Tot això que és femení, el que dèiem, no? L'erotisme... Tot comença per la vista.
I tant que sí. Anem a l'última. Recordem a la gent que ens estigui escoltant que això no són paraules d'usuaris, sinó que són del ChatGPT, que s'ha inventat aquí, doncs, 5 o 6 persones que ens explicaven quin era el seu fetitxe. En aquest cas ens diu, hi ha gent que té fetitxe pels uniformes. Jo el tinc per gent que sap fer servir l'Excel. Si algú em fa una taula dinàmica o em posa fórmules amb condicions, em poso com una moto.
El tema uniforme sí que és més habitual. No? Al final ja el fem servir per disfresses, per sortir de la rutina, cites... El tema de l'Excel, home, té un punt interessant, la veritat.
Suposo que aquesta persona, si treballa en un despatx administratiu, ha de...
Deu anar com
una moto tot el dia. Sí. Avui reunió d'equip. Fantàstic!
Aquí no sé si també ho podríem relacionar amb el tema de l'ordre. Perquè, no?, una taula d'Excel ben feta ha d'estar ordenada, perquè si no, no tot eres un pijo.
Suposo que també un tema d'admiració, no? D'intel·ligència. A mi em costa molt, per exemple, fer un taula d'Excel. Llavors, algú que em vingui la sàpiga fer també, hi ha un punt com de, ostres, no? Sí que en sap.
Habilitat.
Sí. Manual, també.
És bo perquè la gent no us està veient, però jo sí. Es fan unes mirades còmplices de persones que ja en tenen molt, que és brutal.
Bueno, és que aquí sabem que hi ha algú present que té moltes possibilitats amb els temes dels fetitxes.
No sé per què ho dius.
No sé.
No ho sé. Jo ja et vaig dir l'altre dia que no sabia quins eren els meus.
Pots pujar-hi de peus.
Jo ja et vaig dir, l'altre dia que vas venir, m'ho va preguntar quin seria el teu. I jo vaig pensar, dic, és que no en tinc ni idea.
En sèrio?
Vull dir, no m'hi he parat a pensar, perquè... No ho sé.
És estrany, eh?
Sí, ja ho sé, que és estrany, però és que jo sóc molt estranya.
Molt conformista, també. Però,
sí, també. O sigui, jo sóc molt, no sé, molt neutral. No busco mai més enllà. I no m'hi he parat a pensar. Per això avui he volgut buscar el ChatGPT a veure si m'il·luminava amb alguna cosa. Però dels que hem dit, ja us puc ben assegurar que no, eh?
Cap.
Cap ni un. És que ni el dels mitjons.
És a dir, tu abans de trobar el fetitge, el que necessites és el manual d'instruccions.
Exacte. Sí, sí, totalment.
El mapa del tresor.
Totalment.
Ah.
Potser per aquí té alguna, no?
Sí, claro. Clar. Necessita un joc de rol.
Exacte.
Ah.
La illa dels pirates, sí, clar que sí.
Això és normal que li passi a la gent que no sapiguem... A veure si seré l'única, no? Però...
Ets un cas molt estrany. Has consultat per això?
No, ja us vindré a veure ara a l'estiu. No, però no sé si és molt habitual que la gent no li doni... Jo, per exemple, no li dono una importància de dir... Ai, això doncs, m'està activant més del que... No, directament, si m'activo, benvingut sigui, no?
Bueno, potser ho has normalitzat, no? El
fet
també
de dir, podria ser.
Per mi és l'habitual i crec que els altres també, saps?
Saps que la teva parella està apagant la ràdio en aquest moment?
No, jo crec que l'està posant més forta.
Sí. Està trucant.
Aquí, Sílvia, no sé, primera, no sé què us han semblat els que ens ha sortit a ChatGPT. Poden ser realistes, alguns d'ells?
Sí.
O sempre s'ha d'anar una mica més... obrir-ho una mica més, com ha dit l'Enoch, per exemple, amb el tema del tàper, anem a la cuina, o amb algun d'aquests temes, anem una mica més enllà.
Sempre hi ha un trasfons, no?, amb un fetitxe. I al final no es queda només amb l'acte en si, sinó de desitjos que tens més inconscients. No? Potser és una mena de... Bueno, d'exploració acceptada. Què vull dir amb això, no? Moltes persones em diuen és que em fa vergonya explicar el meu fetitxe. Però la vergonya no ve pel fetitxe. Ve perquè el pensaran del fetitxe, no? Per exemple, tinc casos que em diuen a mi m'agrada, doncs... És que són una mica raro, no? Però la gent gran, aquestes mitges justament que utilitzen, que cauen, no?, a vegades a col·locar... Doncs hi ha gent que li agrada. I no ho explica com a tal.
Clar, només les compre, no?
Les compre, se les posa... Exacte.
O me les poso jo.
Clar, si m'hem d'anar una miqueta més enllà, analitzar.
O el fetitxe de trencar la roba. Sí, és a dir...
Depèn de quina roba també t'has d'emprenyar, eh?
No, perquè en aquest cas la roba per al fetitxe va a part.
Val.
Sí, i per tant, diguem-ne, la compra... Bueno, suposo que en funció de les possibilitats de cada persona, no? Però la compra aniria més aviat en plan mercadillo, sí?
D'aquestes, no? Més baratetes, sí, perquè si seria... trenquen no passa res.
Exacte, que seria d'un sol ús, per així-ho, o de reconstrucció posterior.
I si no, clar, en aquests casos de la roba, per exemple, el fet de trencar-la, no sé si hi hauria una diferència important entre... Primer, el que dèiem, no?, aquesta roba més barata, o que tingui més anys de vida, no?, més temps des de que la vam comprar. El típic de, te'n vas a una festa, una holi, per exemple, d'aquestes que tiren pintura,
sí,
i et diuen, porta sobretot roba vella. Blanca, però vella. Això seria un cas, i després potser hi hauria un cas més extrem, i que tenen més diners, que es poden comprar, no?, aquesta roba d'un sol ús, i que sigui potser de més qualitat, d'aquests teixits que comentàvem, doncs com dèiem, no?, de làtex, de seda... No? Això serien dos combinacions molt diferents.
Sí.
Clar. I totes són possibilitats. És a dir, imagina't la persona que diu, mira, aquesta roba que ja no la utilitzo i no està ni tan sols per poder-la regalar o donar-li a algú perquè realment és que està en molt mal estat. Però encara tenen...
Encara té un últim ús.
La traca final.
No. Llavors aquí, ara em deia el Thierry, llavors els pantalons trencats ja no serveixen perquè ja estan trencats. Els que estan rascats dels ginolls i d'aquests.
O es poden acabar de trencar.
Ah, també, clar.
Sí, potser un component més salvatge.
Sí, no, clar, en aquest cas.
Més visceral.
En aquest cas, sí. Bona reflexió aquesta del fetichisme de les mitxetes aquestes de la gent gran. Tot i que en altres èpoques la gent més jove també se les posava, no? Parlem de les mateixes, no?
Exacte.
De les manoletines.
Exacte. Val, que es veuen.
Doncs tanquem el capítol de fetitxes. Jo seguiré buscant el meu, no patiu. L'audiència sé que està molt preocupada. Acabem temporada, aquesta primera temporada del Fora de Context. Quin creieu que ha sigut un dels temes que més s'han comentat o que és més necessari parlar-ne?
Bueno, potser l'autoexploració, no?, amb un mateix. El no haver de dependre de ningú per aconseguir plaer, no?, el plaer amb un mateix, el fet d'innovar, el fet de comunicar, que sempre hem dit, no?, una mica.
I també els límits que els hem exposat pràcticament a cada programa.
Totalment.
Sí.
Però perquè són molt importants, també. Perquè i és el que hem anat dient sempre.
Perquè són la base d'una sexualitat sana.
Creieu que les noves generacions, això també ho hem comentat en algun programa, les noves generacions són més conscients que les generacions més adultes de la importància de conèixer aquests límits, de conèixer que doncs, hem de comentar amb les parelles, ja siguin parelles habituals o parelles sexuals, que no d'un dia per l'altre doncs, la tens i després no la tens. Comentar-ho, parlar-ne, autoexplorar-se... Les noves generacions n'estan aprenent més?
El repte és diferent. És a dir, generacions anteriors, el repte era la desinformació. I generacions més actuals, el repte és la sobreinformació. Hem passat d'un costat a l'altre.
I això, actualment, com es gestiona? Perquè ja és molt difícil saber separar, per exemple, en l'àmbit de la informació, de les notícies que surten dia a dia, quines són fake i quines són reals. Això ja és molt difícil. Però en l'àmbit de la sexualitat i de la salut sexual, potser encara hi ha més sobreinformació que de les notícies habituals, no? Per exemple, ara estem en ple auge d'aquestes guerres que tenim actualment, tenim moltíssima informació d'aquestes guerres, però no sé si n'hi ha tanta com tot el que es pot trobar a internet sobre la salut sexual o les diferents dinàmiques que podem prendre amb una parella.
Jo penso que és difícil de gestionar la sobreinformació, perquè no podem controlar-la, no?, com a tal, però nosaltres com a professionals, pares, no?, educadors, hem de seguir insistint, fent xerrades, donant informació i sobretot sent una font de confiança, no?, que també l'adult no es posicioni només com a adult amb una posició vertical de t'estic ensenyant, no?, sinó també d'escolta, de quines necessitats té aquest jove i com ho puc reconduir, com el puc ajudar, no?, que ens costa molt, jutgem massa ràpid a vegades.
I desenvolupar una capacitat crítica davant de qualsevol acció. Perquè si treballem des de la comprensió, l'empatia i una capacitat crítica, les conclusions són molt més fàcils.
I hauríem de fer una crítica constructiva, en aquest cas, no? No només una crítica d'anar a matxacar amb aquesta persona, amb aquesta...
No estem parlant d'anar a criticar ningú, sinó de que la veu interior que cada persona té pugui jutjar per si mateix les accions. És a dir, si una cosa no t'agrada a tu, valora si li agrada a una altra persona. Si tu vols que et respectin, entén que el respecte també el necessita i és dret de l'altra persona. És a dir, no tot és perquè ho diu a no sé on, he llegit no sé què, o és... I tu què en penses? Sí? Formula la pregunta amb els teus valors, el teu criteri. Tu què en penses? Perquè si no, sempre anem a buscar alguna referència. I aquesta referència pot ser molt vàlida o molt invàlida.
Aquí hem parlat de diferents dinàmiques i el que hem dit sempre és que una cosa és aquesta percepció que tenim de tot el que podem fer i l'altra és que molta gent et pugui dir no, és que no ho has provat i no ho saps. No?
Però hi ha coses que ja d'entrada...
Potser no cal provar-les, no?
Sí.
Pels valors i pel...
Ja d'entrada no et sedueix. Exacte. Perquè estic plenament convençut, sí, per la teva integritat corporal, que no has provat mai que et passi un camió per sobre del cos.
No, ha sigut
no,
el
que
cas.
No.
No.
Per tant, si jo et dic, però no ho has provat, igual t'encanta, sí? Sentir com...
Adrenalina.
Es trenquen els teus ossos.
El peu a sota la roda, no?
Exacte, sí? Per tant, hi ha coses que no fa falta provar-les. Perquè hem de diferenciar entre una exploració natural i sana, sí? I anar a fer invents.
Sí? Que no sabem
amb la gaseosa. Sí?
Que no es transformin en fetitxes.
Mira. I que després només puguis arribar, no?
Sí. Ah. I escapar, sobretot, de el repte, el challenge, sí? Perquè a darrere d'aquesta necessitat de remarcar-se sempre s'amaga un problema.
Exacte.
Això dels challenge, i també ho hem comentat durant tota la temporada, el fet de que les xarxes socials estiguin tan en auge i que tots siguin reptes, això també ha afectat molt, sobretot a les noves generacions, perquè les més grans ja costa més que facin cas amb aquestes coses.
Sí, seguim parlant d'una distorsió de la realitat, no? De creure que allò que el com veiem és allò real i no és cert. Vull dir que aquí també hi ha una feina que hem de fer també nosaltres com a pares, educadors, com deia abans, no? I alhora també, doncs, bueno, que aquests joves crec que també no els podem prohibir, no? Que caiem freqüentment en aquest error de dir els hi retirem per tal de que no els exposem. I després és pitjor, també. Jo crec que els hem d'acompanyar i educar.
L'efecte de viralitat. Sí? Tot és viral. Saps? Tot és viral. I al final, quina llàstima que no fos viral fer les coses bé.
Doncs mira...
Doncs sí.
Aquesta reflexió no l'havíem dit en tot l'any. És veritat.
Veus?
Aquí també podríem portar un cas, i això us ho vaig preguntar molt per sobre quan va sortir el tema d'OnlyFans. Un cas d'una noia d'OnlyFans que va fer el repte de fer el màxim de relacions sexuals en un dia amb el màxim d'homes possible. 1.000, em comenten pel pinganillo. Aquest repte... Primera, que se li hagi, no? Se li hagi vingut al cap de fer-lo, aquí no ens hi posarem. Però el que potser això podria reflectir una realitat que no s'està veient, però que la gent sí que l'està fent, no?
Jo no validaria el repte.
Què vols dir?
Que no el validarien, però en tota l'amplitud del terme.
Primer, ni publicar-lo, ni...
Primer, no validaria el fet de que això hagués de suposar repte. Segon, no el validaria perquè estem parlant de 1.000 relacions, no? Com si són 500 o 2.000, més igual. Sí? Definim relació. Això no són relacions. Aquesta persona s'ha convertit a voluntat, entenc, en un forat. Això no són relacions.
I això pot ser un exemple. Nefast, però pot ser un exemple cap als més petits.
Sí, igual que la pornografia, no? Al final. Vull dir, és el que deia, el que veiem a vegades ens ho creiem i va més enllà. I com dèiem, no? Aquesta noia, per exemple, jo crec que darrere hi ha altres problemes. I a vegades ens quedem molt amb la punta de l'iceberg, no? I no acostumem com a anar més enllà. I és aquí on hem d'aprofitar, no? I potser fer una altra manera de missatge en aquests casos. Perquè tinc entès aquesta noia, el missatge s'ha quedat aquí.
Totalment.
S'ha quedat embarassada, pel que he entès, i poc més.
Ah, sí? Sí. Mira, jo no me n'havia entès.
És el que havia llegit. Exacte. Vull dir, imagina't el risc.
Per trobar el pare, déu-n'hi-do.
Correcte.
No? Complicat serà això.
I el trauma que li pot produir a ella, no? També.
I tant.
I aquest criu.
I tant. Ens queda un minut i mig. Se'ns passa molt ràpid quan esteu els dos aquí. Ja ens va passar per Nadal, per Cap d'Any, ja no sé quan veu venir. Per fer
Nadal, sí.
Nadal, no? Que vam fer tota la reflexió de la roba interior vermella i aquestes coses. Acabarem amb una cançó avui. Marxarem amb una cançó perquè amb l'Enoch vam fer una secció sobre la música que pot acompanyar les relacions sexuals. Abans de posar-la, Sílvia, tu què destacaries d'aquesta música que normalment, doncs, ambienta una relació sexual o un àmbit més sexual?
Jo destacaria molt el to, no? El ritme, vull dir que la connexió amb la música. Al final aquesta connexió amb la música, aquesta vibració, no? Vull dir, t'acompanya en connexions molt fisiològiques, no? No sé, quan anem al cotxe escoltem música, quan, no? És un acte que al final ens connecta de manera emocional i potser ens desconnecta de manera racional.
Midnight. Què us sembla, aquesta?
Home, t'indueix, eh?
Sí, no, Sílvia? Aquesta va ser una de les tops de la secció que vam fer amb l'Enoch, eh? Bé, doncs nosaltres que marxem. I marxem donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada. Sabem que ha sigut una secció per nosaltres molt fàcil de fer-la, perquè al final jo he tingut la sort de comptar amb dos experts en el tema. I sabem que és una secció que era difícil que entrés, no?, dins a la nostra audiència i que la gent se la volgués escoltar. Esperem que això hagi sigut possible, perquè, vulgueu o no, aquesta gent que ens escolteu, l'any vinent, si res no canvia, continuarem parlant de salut sexual aquí, al Fora de Context. Sílvia Enoch, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha sigut un plaer immens tenir-vos al programa.
Gràcies a vosaltres i el plaer és compartit.
A vosaltres per l'oportunitat, també.
Que vagi molt bé.